Mira, quan tens moltes coses a fer i poc temps, les has d'ordenar i un dels criteris és per prioritats. L'Ajuntament de Lleida sembla que té espatllades les seves prioritats. Al ple de l'Ajuntament de divendres passat es va aprovar, amb els vots de l'equip del govern, traure el bust del rei. Escolta, res a dir, que jo crec que estem al segle XXI i ja tenim prou d'estàtues, busts i tal. De tots, eh? De tots. Res a dir. Un altre punt de la moció. Criticar el confinament que va fer la Generalitat del Segrià. Escolta, aquí no. Això ja no. Això ja no. Ho han tombat, van quedar empatats i ho van tombar amb el vot de qualitat de l'alcalde. Doncs, alcalde, el confinament del Segrià va fer molt mal, molt mal. Quina és la diferència? Que ho va fer la Generalitat, en la que hi ha Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el Herrera en COPE a Lleida. Avui, dimarts i 13. Que no passi res, eh? Dimarts i 13. Ahir festiu. I, per tant, són les 12:21 minuts. Comencem setmana, per entendre'ns, o almenys el dia laboral. Recordo que els dies festius hi ha molta gent que treballa, també, eh? Per tant, però vaja, el gruix, doncs, comencem setmana, una setmana en la que estem a dimarts ja, com el que vol la cosa. Hores d'ara, fregant els 19 graus a la ciutat de Lleida, sí que hem notat aquesta davallada de temperatures que ja ens havien anunciat per diumenge i ahir dilluns. Veurem si aquesta setmana segueix amb tendència a la baixa o no. Ho farem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa. Parlarem amb l'advocat, amb el Josep Lluís González, que el tenim a Q2 Consultors. Perdó, Josep Lluís Gómez, no González, ara l'havia rebatejat. Josep Lluís Gómez. I avui estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt. Ja saps, el Joan Bellmunt, ja saps que amb ell el que fem és obrir la finestra dels records, una finestra dels records que aquesta temporada l'obrim els dimarts, el segon i el quart dimarts de cada mes, recordant, per exemple, professions que ja han desaparegut recentment, que a vegades ni tan sols ens n'adonem, però van desapareixent. Amb ell parlarem d'aquestes coses avui, amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, doncs, parlem de gastronomia amb el Felip Urbano, i a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, deixeu-me que anem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Molt fregant bon els 19 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida.
Sí, s'està aguantant el dia, aprofitant-lo, sí, perquè a partir de demà la davallada serà contundent.
A una altra vegada?
Hem davallat ja uns quants graus, però encara hem de davallar més. De tal manera davallarien que al final de setmana hi ha temperatures mínimes previstes de 4-3 graus, que són pròpies, com molt, de la segona meitat de novembre, no pas de la primera encara d'octubre. Avui dia assolellat, el vent una mica més encalmat, no bufa tant, però demà hi ha una injecció, una entrada d'aire fred del nord molt potent, que deixarà neu al Pirineu, sobretot a la cara nord. Cota 1.300, se podria acumular 15 centímetres de neu a la cara nord del Pirineu, principalment. Alguna podria saltar a la cara sud, i unes temperatures, bueno, al Pirineu, sota zeros en cotes altes, i per sota dels 10 graus, amb mínima sota zero a les capitals de comarca del Pirineu. Demà, sobretot, i per la tarda, és quan la cosa s'incrementaria. I amb aquesta nova injecció d'aire fred, que no es notarien quant a temperatures, però no quant als núvols, estarien els cels com avui, lluiria el sol amb vent de cara a demà, ja quedaria tocada tota la setmana. Clar. Amb predomini del sol al Prepirineu i a la plana de Lleida, amb núvols a la cara nord, però un ambient força fred incrementat pel vent. Les temperatures no remuntarien, no superarien els 20 graus a la meitat sud, no superarien els 10 graus a la meitat nord, i per la nit, nit i matinada, haurem de treure el forro polar i potser la calefacció en el que queda de setmana.
Bueno, la veritat és que
la setmana vinent hauria un tomb, és a dir, encara és massa
lluny. Però cap a on? Cap avall o cap amunt?
cap amunt.
Ah, cap amunt.
És a dir, si el problema és aquestes amunt i avall, no? De moment, aquesta setmana, i cada dimarts, ara actualment, des de foc, també surt l'actualització del divendres de les anomalies, i tota l'Europa occidental està entre 3 i 4 graus per sota de lo normal. Uh-huh. Aquí Lleida també, de 3 a 5 graus per sota de lo que seria normal per aquestes dates.
Uh-huh.
Hem de recordar que l'octubre de l'any passat, algú se'n recorda de l'any passat?
Jo no, 2018, tenim molt 19, poca memòria.
Van ser molt plujosos, 120 litres en l'octubre del 2018, 93 el de l'any passat, amb aquestes inundacions a les Garrigues i a la Conca de Barberà tan gran, uh-huh. Però l'any passat van tenir el tercer octubre més càlid. Clar, estem acostumats als darrers octubres que eren pues, suaus i temperats. I aquest ja està, en aquest moment, la mitjana dels 13 dies ja està en la mitjana normal, però encara queda molt octubre, podria davallar més.
Bueno.
Suposo que al llarg de la setmana estarem per sota. De fet, les mínimes estan ja mig grau per sota de les normals.
Jo, de totes maneres, Armando, si fa fred, però no fa vent i fa sol,
sí,
cap problema.
Sí, fa sol, sí. El problema és que demà fillirem una mica de vent, i demà passat també, i clar, això incrementa la sensació de fredor.
Va.
Però en domini del sol.
Doncs,
com ve de nord, només és el Pirineu que queda molt afectat.
La previsió, el més immediat, és que demà tornen a baixar les temperatures amb l'increment, sí, una mica de vent.
Sobretot
de cara
les màximes. Demà baixaran sobretot les temperatures màximes, i la nevada al Pirineu, fins a 15 centímetres acumulades en 24 hores, per damunt de 1.300 metres.
Molt bé. De cara al final de setmana seguiran baixant, i la setmana vinent tot sembla indicar que igual tornen a pujar.
Podria donar-se un tomb.
Però quan diem pujar en aquestes alçades de calendari, no us penseu que tornarem amb màniga curta?
No,
curta,
pujarien respecte d'esta fredorada que tenim d'aquesta setmana, que encara ha de començar demà.
Molt bé, Armando, gràcies.
Fins demà, bona tarda.
I nosaltres busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos, i és que un jove de 17 anys ha resultat ferit greu després de rebre un tret accidental del seu germà mentre caçaven a Arbeca. Va patir ferides a la cara i després de ser evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova se'l va traslladar a la Vall d'Hebron. Va ser a Arbeca, 17 anys, un tret fortuït del seu germà mentre caçaven. Els bombers de la Generalitat han treballat en 12 rescats aquest diumenge a excursionistes ferits lleus o desorientats. Una de les actuacions ha estat per l'accident d'un parapent a Verdú. També els bombers aquest diumenge van haver d'extingir un incendi agrícola entre Belianes i Vilanova del Puig, i va cremar 12,9 hectàrees. Quatre dotacions es van encarregar d'apagar el foc i s'estan investigant les possibles causes que l'havien originat. També hem de dir que s'han detingut a 7 persones vinculades al cas Boreas sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida. D'entre els detinguts hi ha empresaris d'MIJ Grues i el cap territorial de Carreteres a Lleida. Recorda que va ser el 2 d'octubre del 2018 que va acabar amb la detenció del llavors president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, i 23 persones més. 2 d'octubre del 2018. Avui és 13 d'octubre del 2020 i seguim amb la instrucció. S'han detingut a 7 persones, però vaja, sense data i sense història. Al final ja te n'oblides d'aquestes coses i no crec que sigui la manera. Per cert que el Pirineu de Lleida ha tancat aquest pont del Pilar aquest cap de setmana llarg, en el que alguns diuen que no hi ha res a celebrar, però vaja, que al final la festa és festa, doncs ha tancat amb una mitjana d'ocupació del 85%. És una bona notícia tenint en compte doncs, la situació que portem amb el tema de la pandèmia. El Patronat de Turisme estima que durant els 3 dies més de 25.000 persones s'han allotjat a la demarcació. Jo, consultant persones que han estat, doncs, per exemple, doncs, a zones fora de la ciutat, del territori, constato que l'afluència de gent ha estat alta. I ja no només de gent que han pernoctat, sinó de gent que han anat a passar un dia només. Ha estat alta. Això també porta conseqüències negatives, de vegades. Gent que va a buscar bolets i que es passen, que deixem el que no hem de deixar pel bosc, que n'agafem més, que agafem els que no hem d'agafar... Bueno, aquestes històries, eh? Però pel que fa al tema econòmic i laboral, que hi ha hagut una bona afluència, és bo, sobretot pel sector hosteler. Per què estem tot amb aquesta situació? Doncs perquè estem en pandèmia. Tenim el coronavirus, tenim la malaltia originada pel coronavirus, SARS-2, que és la Covid-19, i les xifres ens diuen que el risc de rebrot segueix pujant a Catalunya i a Lleida en particular. De fet, a tot Catalunya ha pujat 21,4 punts, ha arribat fins als 311, l'índex de rebrot, i la velocitat de propagació és de 1,30. Hi ha hagut aquest cap de setmana 1.807 nous casos confirmats per PCR i 17 morts. Això parlem de tot Catalunya. Davant d'aquestes xifres, les universitats reduiran classes i Salut ens insta a sacrificar l'activitat social. Les universitats reduiran les classes teòriques a partir del dimecres, no les pràctiques, i recordem que Salut ens insta a sacrificar l'activitat social, que a hores d'ara està limitada a grups de no més de 6 persones. 6 és el màxim. No hi pot haver la policia dins de cada casa. Per tant, hem de confiar que ho fem bé. I aquest virus és traïdor. Això jo ho he dit tantes vegades que... Però aquest virus és traïdor. Una persona asimptomàtica pot estar infectada i contagiant a la resta de la persona, però pot fer molt bona cara. I aquest és el problema. És a dir, escolta, jo convido a casa al meu germà o al meu amic de tota la vida, i clar, els conec i fan molt bona cara quan venen a casa. Això no vol dir que no estiguin contagiats i que em puguin contagiar. I aquest és el problema. I aquí és on Salut incideix i ens diu, per posar una xifra, que, escolta, que no en reunim més de 6 persones. Això és per posar una xifra. Què passa, que 6 és millor que 7? Doncs és igual. El que passa és que és per reduir ja dels 20 als 15, als 10, ara hem baixat als 6. Però al final tot es redueix al tema de sempre, que és la distància física, la mascareta. Si estem en un lloc tancat, doncs que estigui ben ventilat, perquè al final la càrrega vírica també és responsable de si ens contagiem o no i de si ens contagiem, amb quina virulència ho fem o no. I la càrrega vírica s'origina en espais tancats, no en espais oberts. Jo puc estar pel carrer, creuar-me amb una persona positiva i... Vaja, això són suposicions, però difícilment em contagiaré si porto mascareta, encara que me'l creui. Perquè estem en zona oberta. I encara que pugui arribar algun virus d'aquests, la càrrega vírica és tan baixa, perquè es dissola amb tota la resta de l'aire. Ara, quan entrem dins d'un lloc tancat, la cosa canvia. O sigui, a ningú se li escape que 6, 8, 10 persones... I si n'hi ha una de positiva, tancades dins d'una habitació, quan dic tancades vull dir dins d'un menjador, per exemple, hores i hores, doncs la càrrega vírica de l'habitació puja i augmenta. I a partir d'aquí és més fàcil contagiar-se. A més, com que són coneguts i estem a la taula, ens traiem la mascareta, o sigui, és més fàcil contagiar-nos i, a més, que després desenvolupem la malaltia de manera més greu, també és més fàcil. Això ho diuen els experts. Si la càrrega vírica és alta, les probabilitats, perquè a més això no és un 2 i 2 són 4, les probabilitats de contagiar-se i de contagiar-se de pitjor manera són més altes que no pas a l'aire lliure. Però amb les previsions meteorològiques de baixada de temperatures, això d'anar ventilant cada cop serà més difícil. I com que cada cop serà més difícil, veurem on ens porta tot plegat. Hem deixat de donar xifres d'escoles perquè la veritat és que ni les xifres que donen estan actualitzades com ens agradaria per tenir doncs una radiografia real del que està passant, i tampoc la transmissió de dades és tan bona. O sigui, jo conec aules i escoles afectades amb confinament que tarden setmanes a traslladar-se aquestes xifres a les dades oficials. Per tant, res. Però sí que és veritat que cada cop sentim més: escolta, aquesta classe s'ha confinat, aquesta classe està pendent de proves perquè hi ha hagut un positiu i s'han de fer proves als demés a veure si donen positiu o no. Mentre no tenen el resultat han d'estar 3 dies tancats fins que passen a ser negatius, després poden tornar a l'escola, etc, etc. Cada vegada n'escoltem més. Quines són les dades, hores d'ara, que tenim de salut? Doncs mira, a la demarcació de la Plana de Lleida, la regió sanitària de la Plana de Lleida, l'índex de rebrot és de 343,94 punts. Recordo que a partir de 100 està considerat com alt. Estem a 300, fregant els 350 punts. La velocitat de propagació és de 1,49, pràcticament 1,5. Això vol dir que cada persona contagiada en contagia 1,5. Si vols t'ho dic d'una altra manera, cada 100 contagiats en contagien a 150. Però no ve de partir una persona per la meitat, eh? Cada 100 a 150. Això vol dir que la tendència és a l'alça. I això és dolent. A hores d'ara tenim a 22 persones ingressades i 11 a la UCI. I 13.337 casos confirmats positius per prova PCR. Això a la Plana de Lleida. Pel que fa al Pirineu, l'índex de rebrot és de 267, 8 pacients ingressats cap a la UCI i 1.348 casos positius acumulats. La velocitat de propagació de la malaltia al Pirineu, a l'Alt Pirineu i Aran, és de 1,10. Ha baixat, però està per sobre de 1. I a la Segarra, ja sabeu que fem un seguiment especial de la Segarra perquè hi ha hagut molts positius i un índex de rebrot molt alt. Segueixen amb un índex de rebrot fregant els 900 punts. 900 punts, a partir de 100 és alt. 900 punts. Afortunadament només hi ha un pacient ingressat cap a la UCI i que la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat al 1,59. Ha baixat del 2 a 1,59. No és per tirar campanes al vol, però ha baixat. La taxa de positius de PCR, de totes les que es fan, ha baixat del 21% al 8%. Vol dir que això sí que està baixant, però ara el que hem de fer és que la gent que ha donat positiu que no encomani a més gent, i això es fa quedant-se tancat. És l'única manera. No n'hi ha una altra. Distància física, mascareta i després tot el tema de la higiene de les mans. No n'hi ha cap altra que coneguem hores d'ara. Si t'han diagnosticat positiu, si us plau, és igual si et trobes bé. No, és que, mira, jo em trobo bé, em fico la mascareta i puc sortir. No t'entem. A la sort, perquè pots contagiar més persones i a partir d'aquí és el no acaba mai. Per exemple, a la residència de gent de les Borges Blanques ja sumen 4 morts des que s'hi va detectar un brot de coronavirus. Un total de 25 usuaris positius es troben aïllats en un espai diferenciat del centre. Més notícies relacionades amb el coronavirus. Ja ha anat a declarar al jutjat la directora de la residència Sant Josep de Lleida, investigada per la mort de residents de Covid-19. Reconeix que el centre va estar 10 dies sense metge, però que ella va fer tot el possible per atendre els usuaris. Aviam, si estem dient que és un virus que no es mostra, no mostra símptomes i que, per tant, segueix contagiant... Home, 10 dies sense metge. A les circumstàncies en les que estàvem, perquè estem parlant del 16 al 26 de març, ja estàvem en estat d'alarma, eh? No és allò de... No, del 16 al 26 de març. Home, em sembla temerari, eh? Molt temerari. Perquè molts són asimptomàtics. I, per tant, segueixen contagiant. I així va anar, eh? I així va anar la història. I així va anar la història. En fi, fem una pausa ràpida i de seguida parlem amb el nostre advocat.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja fem la nostra connexió de tots els dimarts amb Q2 Consultors, que et dono la web a www.q2-consultors.com i et dic també que tenen un telèfon en el que potser de manera més còmoda i més ràpida t'atendran i de seguida et derivaran al departament que et pot ajudar millor. 973-28-28-18, que és fàcil de recordar. 973-28-28-18. Estan a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Nosaltres parlem avui amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
En fi, anem a parlar de consells que ens poden arribar des del món dels advocats, uns consells que jo sempre dic el mateix. Escolta, busqueu-vos el vostre advocat de capçalera, per entendre'ns, aquella persona en qui li podeu consultar dubtes, des del punt de vista doncs, dels nostres deures, dels nostres drets, de qualsevol tema jurídic, perquè al final no hi hem d'entendre de tot. I a vegades un bon consell et pot estalviar molts mals de caps, però molts mals de caps. Canviant radicalment de tema, Josep Lluís, perquè bueno, al final han baixat les temperatures, com ens van dir els meteoròlegs, i arribem en el moment en el que comencem a engegar calefaccions. I dius, bueno, i això a què ve ara? Hem de parlar amb un advocat de calefaccions? Doncs sí, hem de parlar amb un advocat de calefaccions perquè, Josep Lluís, encara hi ha cases que tenen la calefacció central i això sempre és un niu de polèmiques, eh?
Efectivament, Ricard. A veure, el motiu d'avui de la meva xerrada ve arrel d'una normativa que va aparèixer aquest dia, el dia 6 d'agost d'aquest any, de l'any 2020. Aquells que tenen calefacció col·lectiva, comunitària, alguna vegada s'han pogut trobar que en la comunitat hi ha algun veí que no hi viu i que vol deixar de pagar perquè no utilitza el servei, o bé un veí que vol acudir a un altre sistema de calefacció o d'aire condicionat o d'aigua calenta i que vol desenxufar-se, per dir-ho d'alguna manera, i deixar de pagar. I això la resposta era que no estava permès, és a dir, un pot no ocupar la vivenda, però té que pagar. Un pot utilitzar un altre mitjà per escalfar-se, però no pot deixar de pagar. Ara bé, l'any 2017 va sortir una directiva comunitària i aquesta directiva comunitària sobre eficiència energètica el que obligava era instal·lar uns sistemes de medició individual de calefacció centrals. I això tenia que estar entrant en vigor teòricament l'any 2017, però no ha sigut fins a l'agost de l'any 2020 que es publiqui al Boletí Oficial de l'Estat aquesta normativa que obligui amb aquests comptadors, per dir-ho d'alguna manera. Val? Aleshores, aquesta normativa és per tot Espanya. El que passa és que hi ha zones climàtiques, jo dic per a aquelles persones que puguen tindre un apartament, una casa, a les illes, a les zones de Levant i de més, on per fet de ser més templades aquestes zones climàtiques, això és diferent. Val? Cal dir que Espanya es distribueix, segons aquesta norma, per zones climàtiques. I aquestes zones climàtiques determinen que hi hagi uns plaços per adaptar-nos a aquesta normativa que són diferents. De fet, Lleida, la província de Lleida, de nord a sud, té diferents zones climàtiques. És a dir, no és el mateix viure a Lleida que fer-ho, per exemple, a Viella o a Bossòst. Aleshores, els plaços són diferents, però com a molt tard, al mes de maig de l'any 2023, tots ens haurem tingut que adaptar amb aquesta norma. He dit tots, però ben bé no seria tots. Aquesta norma solament és obligatòria en el cas que això resulti viable tècnicament i rentable des del punt de vista econòmic.
Clar, és que ara estava pensant, Josep Lluís, una casa molt antiga, amb un sistema molt antic, és que potser instal·lar comptadors o fer alguna obra d'aquestes costa més que no acabar pagant igualment entre tots, no?
No, òbviament la comunitat és soberana per decidir el que vulgui, és a dir, el que poden decidir, i de fet moltes comunitats ho fan, del seu sistema de calefacció, perquè és molt antic, perquè és molt obsolet, perquè hi ha moltes pèrdues, és decidir suprimir aquest sistema i anar amb un sistema individual. Això és una possibilitat, òbviament que aquesta hi és, no? Però suposant que decideixin pel motiu que sigui, encara que sigui transitoriament, mantindre el sistema anterior de calefacció central, el que tenen que fer és instal·lar una sèrie de sistemes, sempre quan això sigui viable. I qui ens dirà que és viable o no ho és? Pues l'empresa que realitza el manteniment, que està obligada a assessorar-nos, o està autoritzada per assessorar-nos i decidir quin sistema hem d'utilitzar, perquè tampoc tots els sistemes col·lectius són idèntics. És a dir, hi ha els sistemes que se'n diu de calefacció central per anell, és a dir, que hi ha un sol punt d'entrada d'aigua calenta, aquí ficar un comptador individual és relativament senzill. Però aquells que tenen el sistema per columna, és a dir, que tenen diverses entrades d'aigua, aquí el que tenen que fer és instal·lar un sistema de repartidor de costos. A més d'altres possibilitats tècniques, és a dir, no hi ha un sistema, suposant que vulguem mantenir el sistema de calefacció central, les mesures que hem d'adoptar seran diferents i això ja ens ho dirà aquest industrial que ens assessora. Val? Aleshores, cada un suportarà un cost individual, i a més ara hem de sumar un cost col·lectiu, és a dir, hi ha uns costos de manteniment, hi ha uns costos de pèrdues, hi ha uns costos de zones comuns, que suposen entre un 25 i un 40% de la despesa, que aquests els haurem de suportar tots sí o sí, faiguem ús o no faiguem ús de la calefacció. Val? Per tant, aquella persona que digui no, és que jo suprimeixo, tallo els radiadors i em fico una bomba de calor i un aire condicionat, tenen que suportar igualment aquestes despeses comunes. Uh-huh. Quan ho tenim que fer això? Pues la veritat és que hi ha uns plaços d'integració que són diferents, val? Ja dependrà de les zones, he dit que hi ha diverses zones climàtiques, també dependrà de les característiques de l'edifici, no és el mateix un edifici d'oficines que un edifici de vivendes, i hi ha també una diferència entre si l'edifici té més o menys de 20 vivendes. Per tant, hi ha un calendari que, com ja he dit, aquí el plaç, primer hi haurà un plaç per fer aquests pressupostos estandarditzats de la instal·lació i fer un projecte, i després hi haurà un plaç d'execució o per instal·lar aquests dispositius. Però tenim la idea de que l'any 2023, entre l'any 2021 i l'any 2023, tots ens tindrem que haver adaptat, el qual pues, suposa una novetat i suposarà pues, potser un... Igual que amb els vehicles va haver un plan renove, pues, això suposarà per les calefaccions que hi hagi un plan renove i bueno, buscar uns nous sistemes, potser més justos, potser més equitatius, de repartiment d'aquests costos de calefacció.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que això també és un tema que podeu consultar amb el vostre advocat. I si no el teniu, jo et recomano que te'n vagis a Q2 Consultors, 973-28-28-18. És fàcil de recordar, 973-28-28-18. Exposa el teu cas, que és la manera, és la gràcia per entendre'ns, i ells t'assessoraran sempre. Busca'ls a internet també, a www.q2-consultors.com. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Fins la setmana vinent.
Un plaer, Ricard. Gràcies.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens n'anem camí cap a la una de la tarda i ho fem amb la sintonia habitual que fèiem anar i també amb la persona habitual amb qui tantes temporades hem anat camí cap a la una. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Bueno, estem ja al mes d'octubre i amb el Joan Bellmunt ja sabeu que ens trobarem setmana sí, setmana no, els dimarts, camí cap a la una, amb més temps de l'habitual, perquè aquest any, aquesta temporada, farem unes finestres del record doncs, bastant més especialitzades, per entendre'ns. Igual un dia parlem d'oficis perduts, que això ja ho vam dir, o Escolta, si estem a prop d'una data assenyalada, doncs de curiositats o tradicions d'aquella data o d'aquell lloc,
Ah, exacte, perquè mira, ara pensava que d'aquí 15 dies, quan us torni a tocar, estarem a la setmana dels panellets i dels
plans. Ui, serà rar aquest any,
Serà rar aquest, sí.
Estrany serà això, perquè
tot
a més...
Tot és una mica estrany.
Mira, et diré una cosa, que serà la primera prova de foc, perquè hi ha molta gent que ja et va dient ui, com ho farem aquest any per Nadal? I les autoritats et diuen no es pot fer aquest any per Nadal i ens hi podem començar a mentalitzar. Estem a l'octubre i això és el normal, però hi ha molta gent que ens costarà, ja dic en primera persona, que ens costarà dir, escolta, o sigui, no, jo tinc una família llarga i gran i sempre he tingut moltes reunions familiars per Nadal, ho trobaré estranyíssim, però està clar que s'ha de fer, no? Doncs ara estava pensant que a la Castanyada hi ha molta gent que es reuneix ja amb família, hi ha molts que ho fan amb amics, O amb amics, és igual, família o amics. Serà la primera prova de foc, per veure si la gent s'hi pot estar o no?
Que sí, que sí. De totes maneres, els acudits ja funcionen, Ricard.
Sí, ja.
Perquè ahir me'n deien un, que ja no l'explicaré tot, però diu que la gent que siguin més de 6, perquè no es permet ser fins a 6, sí, o que no puguin anar als bars perquè tal, pues que lloguin l'aula d'una escola, perquè poden ser 25 o 30.
És veritat. Sí, que... De totes maneres, t'ha faltat, per començar... Joan, si vols tenir futur amb això dels acudits, podries començar amb allò del el saben aquell que diu?
No, tu ja tens aquí, un humorista que te n'explica cada setmana.
El Joel. Molt bé, Joan, de què parlem avui?
Mira, avui, Ricard, parlarem d'una feina que ha canviat radicalment, que ha canviat substancialment en la seva realització, com és el collir les olives. Ara que anem camí de les olives.
Sí.
Perquè a terra de les Garrigues, de la Segarra i de molts llocs, doncs encara hi ha molts olives i és el producte principal. Però ha canviat radicalment, perquè abans, jo recordo de petit, d'infant encara, en el carro, doncs, tot el dia al tros, la mula mitjana al civader, estenent les borrasses de vall dels olivers i amb la rasqueta. Però ara tot això ha canviat i ara ja es fa tot en màquines i aquella imatge bucòlica ja ha desaparegut. Fins i tot ha desaparegut la manera o el temps en què es collien. Mm-hmm. Perquè les olives abans es collien quan estaven ben madures, és a dir, al desembre o al gener. I ho deia la dita, no? Qui cull les olives abans del gener deixa l'oli a l'oliver. Després, començant al novembre per Santa Caterina, que deien per Santa Caterina a collir l'oliva, que és el 25 de novembre. I ara resulta que aquest mes, el mes vinent, ja collirem les olives, o ja colliran les olives amb els tractors, amb aquestes borrasses mecàniques, i per tant, això ens ha desaparegut. Per tant, parlem una mica d'això.
També era molt... Era evidentment molt més artesanal que ara.
Totalment. Avui s'ha industrialitzat.
Sí.
Llavors, per collir les olives, pues, es tiraven unes borrasses sota l'olivera, es pujava amb uns bancs que feien per pujar amb esglaons, quasi a l'arbre, i com si es munyessin les branques, es feien caure les olives cap a la borrassa. I les olives que queien fora de la borrassa, pues, després es plegaven, i si se'n quedava, com que passava el ramat de bestiar al final per tots els camps, pues, se les menjaven. Cal dir que després de collides, les olives es portaven cap a casa, i allí es triaven, es treia la brossa amb el porgador, es treien les brosses, les fulles, els tronquets, etc. I després, ja una vegada netes, es portaven al molí. Cal dir que el molí estava format per una base de pedra, on s'hi tiraven les olives, i un corró també de pedra, que les esfarinava, és a dir, les xafava fent una pasta de l'oliva i del pinyol. Més antigament es deia molins de sang, perquè era una mula la que anava donant tombs i fent rodar la roda per aixafar-les. Després ja eren mecàniques, ja recordo a Puiggròs, doncs, el molí de Calvitxo, o les Borges, el molí de Sant Isidre i tal, ja mecanitzant, no? Però antigament era una mula la que feia voltar el corró, i això sí, amb els ulls tapats. Per què? Perquè així no es maregés. Si no hagués tingut els ulls tapats, anar donant tombs, s'hagués marejat. I en canvi, amb els ulls tapats, anava per inèrcia, anar donant tombs. I quan l'oliva s'havia convertit ja en una pasta, aquesta es recollia i es posava als espoltins o esportins, que era una mena de cabassos d'espart, i aquests espoltins o esportins es posaven l'un sobre l'altre dins de la premsa. A cadascú s'hi tirava un tupí d'aigua bullent perquè la pasta fos calenta i en pogués sortir l'oli. Llavors es deixava baixar a la premsa i dos homes fent volar una barra l'anaven estrenyent i estrenyent. Després això també es va mecanitzar i la premsa ja pujava sola. Cal dir que sota la premsa hi havia una pica on baixava l'oli i en una altra pica hi quedava la morca, és a dir, els petits residus i l'aigua. I d'aquesta pica se'n deia l'infern. De la morca després que se'n feia, Ricard? Doncs se'n feia el sabó. No es llançava
res.
Ah,
és veritat, és veritat.
Inclús les cases, després de fregir l'oli, l'aprofitaven després de fregir una o dues vegades per fer sabó, no llançaven res. I cal dir que els esportins hi quedaven els rullols, que eren el pinyol i la pell d'oliva, que els donava pues, els porcs per menjar, barrejat amb farina, o bé la pinyola també es feia servir per les estufes. Tu deus recordar que hi havia estufes de pinyola.
Sí.
I per tant, vull dir, s'aprofitava tot, era l'autoabastiment, no? I al final pues, l'oli es treia de la pica i es posava en tenalles, i la gent guardava l'oli en una tenalla per tot l'any. De tot aquest procés, moldre, premsar, pam-pam, se'n deia fer peu, fer un peu d'olives, fer un peu d'oli, és a dir, tota una manera artesanal que avui ens ha anat desapareguent i que avui ja pues, la mecanització arribaran amb els tractors, les borrasses s'obriran soles automàticament, després es portaran ja sense passar ni pel porcador ni res cap al molí, se farà tot, igual com la brema, quan veus que bremen amb aquestes màquines, que allí va i va pampes i va tal i ho xafen tot, bueno, tot és suc, tot és líquid després. És a dir, una manera artesanal, un ofici, podríem dir, avui desaparegut i que hem volgut recordar, ara que ens acostem ja per els vols de la nova collita i que aviat hi haurà les botigues o els supermercats, l'oli nou aviat hi serà, doncs hem volgut recordar això com un ofici avui en desús, desaparegut i que tant afecta a les nostres terres ponentines.
I tant. I a més, és el que dius, tampoc fa tants anys, eh? O sigui, ha canviat molt. I escolta, si anéssim a segons quines cases i preguntem, potser és la generació anterior, que encara ho feia d'aquesta manera.
A veure, la nostra generació, la meva generació, ho feia d'aquesta manera perquè jo ho havia viscut de petit. I veia a casa pues, com porgaven les olives amb el porgador, com tot el dia estaven al tros amb el carro allí collint, a l'hora de dinar se posaven 5 minuts al sol, mitja en una mossegada perquè calia aprofitar el temps, perquè els dies que no hi havia boira i no feia aquell fred, doncs calia aprofitar el temps de collir les olives, perquè si gebrava, doncs les olives també es pensien, se mataven, i vull dir, era tot un procés que jo l'he viscut, i com que l'he viscut, vull dir, parlem de la nostra generació que ho ha viscut. La que venia al darrere segurament potser ja no. Però, bueno, les estufes de pinyol, el fer el sabó, tot això, vull dir, oficis...
De totes maneres, fixa't que tota aquesta activitat, si ho mirem des del punt de vista de la sostenibilitat, que avui en dia ho hem de fer, de mirar-ho així, es treballava de manera molt més sostenible que ara.
Totalment.
Potser era menys eficient, segurament. Més persones, més hores i menys rendiment, segurament. Però jo no sé si ha valgut la pena l'increment de rendiment amb el mal que li hem fet al planeta, realment.
El planeta ens estem... O ja ens l'hem carregat o ens l'estem carregant per falta d'aquesta consciència. Mira, sí. Ahir també veia per televisió pues, que aquest pont molta gent ha anat a collir bolets, no? I com ha deixat el bosc?
Ah, bueno.
Amb botelles de plàstic, sí. Amb mascaretes, amb residus... I abans no hi havia residus, perquè mira, inclús l'orgànica que avui direm al marró, al contenidor sí. Marró, i bàsicament les fulles d'enciam, de patata, i tot això es donava menjar als porcs.
Sí, sí, sí.
S'alimentaven als porcs. Per tant, hi havia un reciclatge constant de totes les coses. I ha sigut la nostra generació, aquí sí que ha sigut la nostra generació, la que ha malmès ja tot això.
Sí, sí, sí. No, però sí que ens falta, i no serà perquè no ens ho diuen, el tema d'una mica més de consciència del que tenim entre mans, que no és una cosa ni fàcil ni poc important, al contrari.
No, és una cosa molt seriosa i que, bueno, dintre del planeta som nosaltres els que l'estem matant, però nosaltres morirem a la nostra... civilització i la nostra cultura humana morirà si no respecta el planeta.
Sí, no està claríssim això. Doncs hem parlat avui d'una professió que no ha desaparegut però ha canviat molt i com que ha canviat tant quasi bé és com una altra professió, per entendre'ns.
És així, és així. A veure, la pagesia continua sent treballant al camp, els arbres, sulfatant, collint, sigui ametlles, sigui olives, sigui fruita, però la manera de fer-ho ha canviat radicalment.
I
aquí sí que aquelles imatges que ven abans als pobles veïns, que tots els carros marxaven cap al camp a collir olives, i fins i tot hi havia una mena de competitivitat quan collien olives en camps propers, que la gent cantava, és a dir, la gent treballava cantant. Hi havia aquesta competitivitat de veure qui canta més i qui canta més estona, no? I hi havia una pica baralla entre les colles diferents per cantar. Avui, qui sents cantar?
No, no.
És més, si sentissis cantar amb algú al cant, dirien, tanqueu-lo, que aquell no està bé del cap.
Ja pot ser, ja.
És a dir, un canvi radical. Per això és bo també recordar d'on venim i respectar el que
respectar
i conservar-ho.
És bàsic, això. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer. Ens tornem a escoltar d'aquí 2 setmanes.
Molt bé, doncs fins d'aquí 2 setmanes i bon dia a tots els oïdors, a pesar de que siguin dimarts i 13, que no siguin supersticiosos.
Gràcies, Joan.
Adéu, bon dia.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Gobierno ha registrado en el Congreso su plan para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ante la ausencia de un acuerdo con el principal partido de la oposición, plantean una reforma que permita controlar los cambios en el máximo órgano de gobierno de los jueces. Fue una propuesta de Podemos, que ha asumido el PSOE, y que altera los nombramientos del Consejo tal y como se venía haciendo hasta ahora, Juan Andrés Rubert.
Sí, la iniciativa se dará a conocer este martes tras su registro en el Congreso. El Gobierno ha hecho pública su intención de impulsar una propuesta legislativa que permita esta renovación del Poder Judicial. Pretenden que sean PSOE y Podemos los que registren esa iniciativa de reforma con la que neutralizar el bloqueo del Partido Popular. Adriana Lastra, portavoz socialista, lo ha señalado hace escasos minutos.
Es un órgano constitucional que lleva ya 2 años sufriendo el bloqueo constante y sistemático de un grupo parlamentario, del Partido Popular, impidiéndole cumplir así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.
Para conseguir la renovación es necesaria una mayoría de 3/5 del Congreso, lo que hace imprescindible la implicación del PP, pero a día de hoy las discrepancias del Gobierno con el partido de Casado dinamitan cualquier tipo de acuerdo. Hace unos días los grupos que favorecieron la investidura de Sánchez abogaban por la renovación urgente del Consejo. De momento, al tramitarse como proposición de ley, el Gobierno gana tiempo.
Los hosteleros navarros tratan de digerir las nuevas medidas impuestas en el sector para tratar de frenar la curva del coronavirus. Juan Carlos Oroz tiene un bar en la calle La Estafeta de Pamplona. Desde hoy, sus clientes no pueden utilizar la barra, no tiene terraza y en el interior le han reducido el aforo al 30% de capacidad. La situación es límite.
Estamos jugando, entre comillas, aunque es una palabra muy dura para lo suyo que es el asunto, con los ERTEs, intentando repartir como buenamente podemos el trabajo que hay entre toda la plantilla. Con el agravante de que encima no están cobrando el ERTE, ¿no?
Este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones. La pandemia multiplica las necesidades de nuestros misioneros y la campaña del Domun cobra especial relevancia. Desde Obras Misionales Pontificias se vuelcan para ampliar su mensaje y llevar la ayuda a todos los rincones posibles. Nacho de Gamón.
Este año va a estar complicado revalidar los 10 millones de euros que se lograron en la campaña del Domun del año pasado. Por eso, Obras Misionales Pontificias ha preparado toda una batería de medios digitales para que podamos apoyar a la Iglesia en misión. Transferencias, Bizum, cualquier medio sirve para poder colaborar con los territorios de misión. Este año la campaña lleva por lema Aquí estoy, envíame, y ha contado con la presencia del nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza, que ha recordado que la Iglesia llega muchas veces a donde los gobiernos no llegan.
Y mientras el deporte mundial sigue digiriendo la última gesta de Rafa Nadal, acaba de pasar por Herrera en COPE uno de los que mejor conoce al 13 veces campeón de Roland Garros. Es su tío Tony Nadal. El éxito no ha cambiado a Rafa y sigue siendo un tipo normal.
Rafael no es un tipo humilde o no. Rafael es un tipo normal. Él se sabe normal, que es lo que es todo el mundo. Mi sobrino es un gran jugador de tenis. No más que eso. Un gran jugador de tenis.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El virus pone en peligro el deporte en Europa.
Malas noticias en el deporte por culpa del coronavirus. Tres ejemplos: el ciclismo, el baloncesto y el balonmano. Empezamos en el ciclismo. En el Giro estábamos pendientes de los resultados de los test PCR y hay varios casos de positivos, Seri Fradeo.
La ronda de PCR del día de descanso de la décima etapa del Giro ha partido este mediodía con dos equipos menos. Reglamentariamente, el Mitchelton, que ha sumado cuatro positivos más de auxiliares al que ya había dado el sábado Simon Yates, y de motu propio abandona el Jumbo Visma, que ha optado por dejarlo tras el positivo en COVID-19 de su jefe de filas, Stephen Kreisbeck. 571 tests han arrojado 8 contagiados ya aislados en el pelotón, además de Kreisbeck, el sprinter Matthews, y en los staff, los 4 del Mitchelton más 1 de Ineos y 1 de la G2R.
Esto es en el Giro. Recuerden que la semana que viene empieza la Vuelta Ciclista de España, y en baloncesto, equipos con muchos casos de positivos en la Euroliga que están poniendo en riesgo los partidos. Pilar Casado.
De momento han sido cancelados 2 encuentros esta semana de las jornadas 3 y 4 de Euroliga. Son los partidos del Zenit de San Petersburgo ante Baskonia, previsto para hoy, y el duelo del jueves frente a Valencia Basket. El conjunto ruso suma 13 positivos entre jugadores y cuerpo técnico. No tiene 8 disponibles y será el juez disciplinario de Euroliga el que determine si, como está establecido en el protocolo COVID de la competición, se les da por perdidos los partidos por 20-0. No es el único con problemas. También el Hinky ruso, rival de Real Madrid mañana y de Baskonia, suma 5 casos, aunque en principio sí viajan, pero con plantilla reducida. El ASVEL Villeurbanne ha comunicado 4 más, es decir, tiene 11, y el último afecta a un equipo español. Unicaja ha comunicado hace 20 minutos un positivo en la previa del choque de Eurocup de mañana ante el Budućnost. Asintomático y aislado, el club andaluz suspende en aplicación de los protocolos los entrenamientos hasta recibir los resultados de nuevos PCRs realizados esta misma mañana.
Y un deporte más con problemas en España, el balonmano. En la Liga Sobal hay 8 equipos con casos de coronavirus que están provocando varias suspensiones de partidos. La cita del día con el deporte, con el fútbol, es a las 9:45, Ucrania-España, desde las 8:15, en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo os hacéis eco de una vibrante homilía que nos llega desde el otro lado del Atlántico con motivo del Día de la Hispanidad.
Pues sí, ayer se celebraron misas en diversos santuarios marianos de América, unidos al Santuario de Guadalupe en Extremadura con motivo del Día de la Hispanidad y en pleno año jubilar guadalupense. Nos vamos a fijar en la que celebró el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga en la Basílica de Santa María de Suyapa, en Honduras. En su homilía destacó que sin el consuelo y la sabiduría de la Madre de Jesús, los apóstoles se habrían sentido huérfanos y abandonados. Por eso, en el Día de la Hispanidad, el cardenal quiso agradecer a los primeros evangelizadores de América que trajeran la devoción a la Madre de Dios, tan necesaria en este momento en que los hombres y mujeres, ateridos por el frío del egoísmo, reclaman con ansia el calor humano. Vamos a ampliar esta homilía en El Espejo en un ratito.
Con media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del Migdia Lleida. Però ja saps que des de Cope Lleida t'acompanyem de dilluns a divendres de 12:20 a 2. Comencem al Migdia de Lleida. Tot seguit ja ens arriba la gastronomia amb el Felip Urbano i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política segurament. Avui dimarts 13 d'octubre, per sobre de 19 graus a la ciutat de Lleida, ara mateix 7 per sobre de la 1. Deixeu-me que anem ràpidament a fer un avanç informatiu.
Cope Lleida. Estàs informat.
Perquè com hem avançat a les 12:20, les xifres no són bones, gens bones, i Salut ho sap, i de fet Salut ja ha filtrat que està preparant per divendres restriccions en la mobilitat i la restauració. De totes maneres, admeten que seran mesures contundents, però de moment descarten confinaments perimetrals, com el que ens van fer al Segrià i que des de l'Ajuntament de Lleida no han volgut condemnar. Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. O sigui que les xifres són aquestes i això és el que està passant. Mira, anem a posar-hi bona cara, va. Fem una pausa i parlem de gastronomia.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja ho saps que els dimarts, camí cap a 2:15, el que fem és parlar de gastronomia amb un espai magnífic. Ens agradaria poder sortir més, però de moment ho hem de fer tot a través de la ràdio i a través de fil telefònic. Dic un espai magnífic perquè doncs, des del març-abril, amb el tema del confinament, amb el tema de la pandèmia, hem reorientat aquest espai a conèixer persones lligades al món de la gastronomia i de veritat que cada setmana coneixem a una persona, a una història, quina més interessant cada setmana. I tot això, com sempre, de la mà de la gestió a la ombra del nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
És sommelier, al final et donaré el títol de productor també ja, eh?
Bueno, al final jo crec que farem algo també.
No, però jo no sé si tenís experiència en aquest món, però el Felip m'està fent la feina d'un productor, per entendre'ns. Ell ho busca contactes, i escolta, va buscant gent i això és el que està fent. O sigui, jo t'ho pots ficar al currículum, això, sommelier i productor.
Bueno, ja li ficaré cota llenga. Sí.
Escolta, que això ho vam dir la setmana passada, però va quedar una mica per sobre. I abans de parlar amb el convidat d'avui, ets sommelier i ets, estàs estudiant o estàs a punt de ser sommelier de sake també, eh?
No, m'estic preparant per sake sommelier, que això. Són 4 nivells, i bueno, he fet el primer, i l'any que ve presentarà el segon.
Déu-n'hi-do, eh? 4 nivells. No, ho dic perquè la setmana passada ja sabeu que vam parlar d'aquesta proposta a Tuixent d'un celler de sake, que ara no recordo com es deia, una cura en japonesa, i no va quedar clar que el Felip també pues, bueno, acabarà sent un sommelier, un sake sommelier, per entendre'ns. En fi, anem a canviar de tema, Felip, perquè avui anem cap a un lloc on hi ha estrella, eh?
Avui sí, avui anem d'estrellados.
marxem cap a Barcelona, concretament cap al restaurant Cinc Sentits, i allí ens espera el seu maître i sommelier, el Eric Vicente. Eric, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Eric?
Pues bé, mira, aquí fem feina per casa.
Escolta, gràcies per atendre'ns. Et volia preguntar, perquè ja que estem relativament encara a prop, com t'ha canviat la vida des del març?
Home, pues, 180 graus, la veritat. La veritat ha sigut un pal, però bueno, hem de ser positiu, ens hem de reinventar i tirar cap endavant.
A més, el tema dels restaurants us ha agafat de ple, us ha castigat, eh?
Totalment, totalment. I encara no veiem la llum.
Clar. Vosaltres esteu oberts, hores d'ara?
Nosaltres estem oberts, però només fem 5 serveis a la setmana. Treballem els caps de setmana, que és quan sembla que la gent estigui sortint més. Fem dijous, divendres i dissabte a la nit, i el dissabte, el diumenge a migdia. Només estem al 50%.
Felip, vosaltres al Sheyton també esteu oberts, però també suposo amb limitacions.
Bueno, tenim l'horari de sempre, però fem això. No hi ha la restricció del 50%, però bueno, fem la distància de seguretat. Uh-huh. Però si hi ha gent que estigui més tranquil·la i bueno, pues que hi hagi, per lo menos, aquest respecte tant del treballador com del client.
Clar. Eric, tu ets, com dèiem, el maître i el sommelier del restaurant Cinc Sentits. Un restaurant que, per cert, us veu traslladar, perquè se us havia quedat petit ja on estàveu, eh? Aviat farà 2 anys, oi?
Correcte. Ja fa 2 anys el Jordi i la seva família van decidir canviar de local per intentar créixer. Sempre mirem cap endavant. Fa des de l'any 2008 que tenim aquesta estrella Michelin, i per una comoditat pels comensals, per nosaltres a l'hora de treballar, doncs vam decidir canviar un local una mica més gran.
Mm. Com és això de tenir una estrella Michelin, Eric?
Bueno, això ens va... La veritat és que ens va arribar l'any 2008 que no ho estaven ni buscant. Nosaltres estàvem fent la nostra feina i sembla que va agradar, o sigui que va ser una sorpresa perquè ni la buscàvem ni ens l'esperàvem. I després, pues, al final, és pues, dia a dia intentar fer la teva feina el millor possible, i que el client vingui, s'ho passi bé, i després les recompenses ja venen soles. Però no t'has de preocupar de fer la feina ben feta i ja està.
Clar, jo crec que això és vital. No sé si et posa una mica de pressió més al dia a dia tenir una estrella Michelin.
Bueno, quan va arribar al principi del primer any, sí, era tot nou per nosaltres, i sí, estava molt pressionat. Ara tornaria, ja fa des del 2008, estem acostumat, ara busquem pues, anar més enllà, però et dic, el més fàcil, crec, és dia a dia intentar donar el millor de tu i així arriben els resultats.
Clar. Bueno, per qüestions logístiques, amb aquest trasllat d'ubicació del restaurant, diguéssim que la veu perdre, però ja l'heu recuperat, eh?
Sí, això va ser una qüestió de dades de reapertura de restaurant que no vam poder pues, combinar-ho bé, però ja l'any següent ja ens la van tornar a donar i ja està, tot està en regla.
De totes maneres, si us la van tornar a donar, és que, com ens deies, sigueu fent bé la feina.
Bueno, esperem.
Això...
Sembla que sí.
Això és així. Escolta, Eric, on vas néixer?
Jo vaig néixer a França, a prop de París.
Ahà.
Sí, i bueno, vaig estar ja treballant molts anys per la corporació i ara farà 19 anys. Vaig decidir fer una nova experiència i vindre aquí a Barcelona per treballar.
Ahà. Però et ve de família el tema de la sommelleria?
No. A res. Casa, bueno, el meu pare i el meu avi sempre que havíem vingut vi, però no, ningú es dedica a aquest món. I jo vaig caure una mica per casualitat, també, la veritat. O sigui que jo volia ser professor a l'escola i quan era molt jove pues em vaig informar per veure els estudis que havia de fer i era massa per mi i pues em vaig emprenyar i vaig anar a una escola que estaven fent molt bonica al costat de casa i resulta que era hostaleria. Uh-huh. I vaig entregar els comits així.
Bueno, però t'ha d'agradar al final, eh?
Home, si no, no estaria. No però portaria més de 20 anys fent aquesta feina, però vaig tindre molta sort. I el tema del vi va ser el mateix, el canviar-me de França a Espanya. Clar, jo havia estudiat hostaleria a França i jo coneixia, pues, si em parlaves de Borgonya, de Bordeus, de Cabernet Sauvignon, pues, ho havia estudiat i coneixia, però tu pensa que canviar d'un país a l'altre, vindre aquí a Espanya, amb l'idioma ajustet, i clar, a mi em parlaven de Mencia, de Raïms, no tenia ni idea. I aleshores vaig dir, escolta, si vols fer un bon cap de sala, perquè aquí vaig vindre, vaig començar com a cambrer, vaig dir, anem a començar per baix, per poder veure com funciona tot això, però per ser un bon cap de sala, dic, home, Eric, hauràs de fer algun curset, perquè això no pot ser.
Clar.
I com ho ve, vaig fer un curs i vaig caure dintre la barrica. Em va agradar, em vaig fer un altre, i mira, molts anys.
Això atrapa, eh?
Home, i tant.
és un món que és fantàstic i cada dia aprens coses i és una manera de viatjar pues, sense moure't de casa, de restaurant, on estigui. Fantàstic.
Ara ens parlaves d'un cap de sala, un metre, no? com ho coneixem. Quines són les funcions d'un metre? Perquè, clar, potser un metre al final està una mica més allunyat del client o no?
Bueno, el metre està a prop del client, perquè al final té un contacte directe, perquè és el que li agafa normalment la comanda i pot parlar directament amb ell, i qualsevol cosa que passi en el restaurant parlen amb tu. O sigui que, però el metre té que també fer molta feina de despatx, això n'hi ha molta també, és molt complexa.
El restaurant Cinc Sentits amb situació normal, sí. Quantes persones teniu d'aforament aproximadament?
Bueno, pues tenim el menjador principal, que són 9 taules i que fem com unes 25 persones. Després tenim la taula del xef, que és un privat que té vista a la cuina, on poden haver-hi 6-8 persones, i a més hi ha un privat per grups fins a 28.
I com a metres d'estar a la White de tot?
Correcte, de
tot, vull dir, de les tres sales, de quan entren, bueno, de quan surten.
No omplim les tres sales alhora, o una cosa o una altra. Si fem la sala de grup, doncs ens dediquem al grup, perquè ja és bastanta feina i volem intentar fer les coses bé. Fem o una cosa o l'altra, o el menjador principal o els grups.
A part de metre, ets sommelier, per tant, entens del tema de vins, entre altres coses. Ja m'ha explicat una vegada, Felip, el sommelier sempre l'encasillem amb el tema dels vins, i des de l'Associació Catalana de Sommeliers ens van explicar, aviam, que un sommelier entén de tot.
És molt complex, sí. Nosaltres hem de saber pues, també de pernils, de foies, de xocolates, d'arròs, de cafès, de furos, bueno, és una formació molt complexa, però és veritat que la gent normalment sempre pensa en el món del vi i poca cosa més.
Clar.
També estan els destilats, el taqui, com parlava abans amb el Felipe, és molt complexa.
Clar. Felip?
Sí. Passa que al principi pues, la gent pensa que quan dius la paraula sommelier o sommelleria, pues... l'enfoca directament al vi, no? I clar, és més ampli tot això.
Eric, et ficarem un compromís ara, perquè, clar, tu vens de França i França és una terra on es fan grans vins i a Catalunya doncs, també se'n fan de grans. No sé si el teu vi preferit, el teu, parlo a nivell personal, segueix sent francès o ja és un de per aquí?
A veure, és que decidir un vi preferit...
És difícil, que sí?
I m'agrada molt veure i la veritat m'agraden molt. T'he de dir que tinc una zona a França que m'encanta, que és la zona de la Borgonya, és veritat, però jo al final sóc una mica típic, perquè sóc un francès que va aprendre de vi aquí a Espanya, al final. Aleshores, el vi català i d'Espanya en general... pues m'agrada bastant. I jo crec que la relació qualitat-preu de la gamma mitja és millor aquí a Espanya que no pas a França. Després de França tenim els grans vins i d'això, però la relació qualitat-preu de la França mitja, jo crec que aquí a Espanya es troben uns vins fantàstics.
Clar. Parlava amb Felip, ara jo no recordo, tu te'n recordaràs més bé, d'una persona que va escriure un llibre de la zona dels vins de França. No sé si te'n recordes, Tom. Felip.
No sé què vols dir ara.
Bueno, vam parlar amb una persona, ara no recordo, això de la memòria ja va ser un problema. Vam parlar amb una persona que ens parlava també de la zona nord-est de França com a una zona productora de vins i que al final passa a ser com cultura de la zona. És a dir, deixa de ser quasi bé una beguda com ser un vehicle de transmissió cultural entre diferents generacions. No sé si ho heu viscut així, Eric.
No entenc bé el que estàs dient.
No, dic que les zones on, si un té la sort de créixer o néixer o viure en una zona on la tradició del vi és arrelada, al final el vi quasi ve com a que deixa de ser una beguda per ser un vehicle de transmissió cultural.
Home, clar, sí, i tant, i això, jo et dic, jo a França, i a mi no m'agradava el vi, ni em bevia, ni no volia saber res, però tu tens molt inculcat a la teva sang, això, i ho coneixes, i ho saps,
i amb festes al voltant del vi. Això és una part de la cultura del teu país.
Uh-huh. Estem parlant amb l'Eric Vicente, és maître i sommelier del restaurant Cinc Sentits. Ens has dit abans, portes 17-19 anys a Catalunya?
A Catalunya, 19.
19 anys. I...
el dia abans de... el 10 de setembre de 2001, el dia abans de l'atemptat.
Caram!
Perquè és una dada molt, molt significativa.
Clar, ja se t'ha quedat... veus, aquest ja se t'ha quedat a la ment, eh?
No, està clar, no m'oblidaré mai.
És curiós. Sí. Eric, ja t'hi quedaràs o què?
Jo crec que sí. En veritat, el fet de vindre aquí a Barcelona era un impàs. Jo volia marxar a Austràlia, imagina't.
Ah, caram!
Però com estava a França, vivia a casa dels pares en aquella boda, vaig dir, pues mira, intentarem viure sol aquí al costat, però si passa alguna cosa, pues mira, encara puc tornar a casa abans d'anar-me a l'altra punta del món. I vaig vindre a Barcelona i la veritat que em vaig caure enamorat de la gent, de la ciutat, del clima, i aquí soc molt feliç ara. Tinc un mou d'aquí ja.
És un altre repte, anar cap a Austràlia, perquè això sí que és lluny, és canvi total, no per llunyania, sinó de costums, de la societat, de tot plegat, eh?
Però bueno, jo era més jove, clar, fa 19 anys enrere, volia millorar l'anglès i no volia anar a Londres, com feien tots els meus amics que anaven allà i tornaven sense parlar anglès, i vaig pensar, pues mira, ostres, que un país que sempre em cridava l'atenció, i pues mira, aniré cap allà. Però
Déu-n'hi-do.
Bueno, vaig fer aquesta parada i aquí soc molt feliç.
Déu-n'hi-do. Felip, tu també tens ganes de viatjar, o tenies ganes i ara ja no?
Bueno, jo si pogués marxar, marxaria també.
I cap on aniries? Cap on aniries? Cap on aniries, Felip?
Ostres, pues ara mateix a Xina, sí.
A Xina?
Eric, com me conoces, eh?
A veure, Felip, que Xina és molt gran, eh?
Tianjin, s'ha dit, la capital, on vull anar.
Ah, allí vols anar?
Sí, i després a Shanghai.
Vale, vale. Bueno,
sí.
Però per un tema de gastronomia?
Per un tema de professió, sí. No, Eric?
Bueno...
Que no et sento, Felip.
No, que dic que marxarà a Xina per un tema de professió.
De professió. De totes maneres, veus, també Xina és un exemple en el que no sé si ho has d'aprendre pràcticament tot, eh? De cultura, de llengua, i el tema gastronòmic també, perquè no s'assembla pràcticament en res, no?
És un altre món. Un altre món, però també a nivell de vi ara s'estan pues, cada vegada fent més i, bueno, és interessant per nosaltres.
Bueno, que el món s'estigui globalitzant és bo i dolent alhora, eh? Perquè jo crec que les tradicions de cada lloc, aquestes sí que no s'haurien de perdre, eh?
Exacte.
Si ho globalitzem tot, hi ha coses que es perdran i són molt valuoses, eh? Hi ha cosetes molt maques, i amb gastronomia, vaja, per suposat, eh? És allí... Jo quan he viatjat, quan he tingut la sort i he pogut viatjar, vull dir, els amics que viatgen amb mi ho saben. Jo quan aterro en un lloc, quan anem a menjar en un restaurant, jo li dic, escolta, què és típic d'aquí? Pues posa-m'ho, jo ho provo, sempre.
Bueno, nosaltres això ho tenim molt clar, perquè... Perdó, que t'he tallat, Felip.
No,
el que nosaltres tenim molt clar, perquè mira, la proposta del Jordi, que és el xef, propietari del restaurant, nosaltres és una cuina catalana de productes de proximitat, i la carta de vins que tenim, només tenim vins d'aquí d'Espanya.
Clar.
I com a restaurant d'Estrella Michelin, són peculiars. Normalment sempre trobes vins de tot arreu, però pensem justament això, que si ve una persona de Sud-àfrica a Barcelona, doncs el que ha de veure són vins d'aquí. No té molt sentit d'anar nosaltres a la cuina a buscar l'avellana de Reus, la carxofa del Prat, i després fer un maridatge amb un vi de Nova Zelanda. Aleshores, pensem bastant com tu, de prendre les coses allà on toquen.
Jo crec que sí, eh? Jo vaja, ho veig així. Doncs hem conegut i hem parlat amb l'Eric Vicente, és maître sommelier del restaurant Cinc Sentits a Barcelona, tenen una estrella Michelin des de l'any 2008, estan a la Casa Nova des de fa ara pràcticament 2 anys. I...
Entensa.
Eh?
Entensa. Ah, a la Casa Nova. Perdó, bueno, perquè deies carrer Casa Nova. Perdó.
No, a la Casa Nova. Esteu al carrer Entensa, eh?
Carrer Entensa 60, sí.
Molt bé. I escolta, amb ganes, com tots, eh, de que, sobretot al vostre sector, de que es normalitzi quan abans millor la situació per poder tornar a obrir les portes de bat a bat, per entendre'ns, tot i que estan oberts per poder fer una vida més normal i que la gent, a poc a poc, reprengui aquesta situació normal, vaja, normal.
Esperem que sigui aviat.
Eric, escolta, que ha estat un plaer conèixer't. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, igualment. Passeu-ho bé.
Eric, que vagi bé, cuida't.
Gràcies, Felipe. Ens veiem.
Adéu, adéu, adéu.
Adéu, bon dia.
Déu-n'hi-do, Felip, l'Eric que volia anar a Austràlia, tu que vols anar a Xina, o sigui, aquí...
Sí, sí, sí.
Si t'hi poses, t'hi poses bé, no? Ja dius, no, res, a l'altra punta, ja.
Sí, bueno, sempre hem d'intentar pues, buscar coses que al final, pues, bueno, te fan gran com a professional i com a persona.
Bueno, t'ho dic perquè Austràlia està molt lluny, però Xina, Déu-n'hi-do, també, eh?
Bueno, sí, no està aquí, no.
Si ho hem de fer, fem-ho bé.
Exacte.
L'Eric Vicente, escolta, bueno, hem conegut el paper d'un sommelier que també és maître al seu restaurant i els seus orígens. És magnífica conèixer les històries que hi ha darrere de les persones. Felip Urbano, escolta, la setmana vinent més i millor, eh?
Més i millor, exacte. Ja serà surprise, però xerrarem amb el meu professor de sake.
Ah, mira. Sí, vale. Seguim amb el tema.
Sí.
Seguim amb el tema, molt bé.
Perfecte,
Felip
doncs.
Urbano, ja sabeu que és sommelier del Sheyton i que ens acompanya des de fa ja un parell de temporades. És el nostre expert en gastronomia, sommelier, i per tant, al final el que hi entén és ell. I jo ja sabeu que quan parlo de qualsevol tema, busco qui entén, que al final és el que ens sap de parlar. Felip Urbano, cuida't, una abraçada.
Igualment, gràcies per haver cuidat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches, en este momento, pues no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues será un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara estava llegint un missatge que m'ha enviat el meteoròleg, l'Armando Álvarez, i em diu que ja bufa vent amb cops de fins a 40 km per hora, 21 graus a la ciutat de Lleida, a hores d'ara, però ja sabeu que la temperatura baixarà de cara a demà i, a més, si ve acompanyada de vent, la sensació tèrmica sempre és més baixa. Per tant, però vaja, que ja sabem cap on anem de cara a l'hivern, per tant, és que a poc a poc han d'anar baixant les temperatures, només faltaria. Nosaltres ara sí que ja marxem directes cap a les 2 de la tarda i ho fem amb la nostra tertúlia dels polítics. Estem ben acompanyats. Veig connectada ja la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia. Marisa, no t'escolto. Tens el micro aquí.
Hola,
perdoneu. Molt bé. Veig també a l'Ignasi. Bon dia. Veig a l'Ignasi Amor, també connectat, d'Esquerra Republicana. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
La Marta Gispert, que ens acompanya per primera vegada, almenys en aquest format, de venir aquí als estudis, ja ha vingut unes quantes vegades, però en aquest format no, des de Junts per Catalunya. Marta Gispert, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, Ricard. Encantada d'estar aquí un altre cop.
Comencem de veure, Marta.
Ai, sí, ens ho ha de dir. I espera't, que això no pot embolicar-se encara més.
No em digueu que no trobeu a faltar el caliu d'aquí de l'estudi.
Molt, molt, moltíssim.
Jo he de dir...
l'estudi, dels companys, el poder veure no, les cares i les mirades, i són sensacions que et perds sempre.
Jo he de dir que, és veritat, moltes vegades no estan d'acord, no es posen d'acord amb el que parlen. Bé, al final és així, però he de dir que, almenys aquí, en aquesta casa... sempre m'han arribat a l'hora, 5-10 minutets abans, venien, s'asseien, comencen a parlar, escolta, tu què has fet, tu què has votat, d'aquí cap allà, això, fem l'espai, i a l'acabar, escolta, tots tan contents i tan amics. Per tant, jo crec que... mira, jo ho trobo molt en falta, què vols que et digui? I per part de Ciutadans ens acompanya avui també la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Sí, a veure si ens podem veure aviat en persona, com ara comentàveu.
La Maria també ha vingut més d'una vegada a la tertúlia i pot donar fe del que dic,
I tant.
Molt bé. Escolta, ple de l'Ajuntament vau tenir la setmana passada. Es van parlar de moltes coses, No sé si teniu alguna cosa a dir o algun tema concret que vulgueu parlar. Qui vulgui.
Home, el més destacable és el nombre d'hores que vam estar sentats davant de l'ordinador, potser,
Bueno, perquè vau fer dos sessions,
va
no?
Va ser una marató.
Clar, vau fer dos sessions.
Però ens assentàvem a 9:45 del matí i ens aixecàvem de la cadira pràcticament a 9:45 també del vespre, no? Ah. No sé quina hora vam acabar.
Quasi les 10 eren, sí.
Sí.
Bueno... entre d'altres coses, es va votar... mira, s'està incorporant el Jaume Cellers, que té el micro tancat. Ara quan s'acabi d'incorporar, ja el presentem per part del PSC. Jaume, si ens escoltes, tens el... aquí. Jaume Cellers, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. El Jaume Cellers per part del PSC. Escolta, no, que els estava preguntant als teus companys si troben en falta venir a l'estudi.
Home, sí. Sempre és més agradable el contacte humà, no? A més, t'estalvies tots els problemes que estic tenint jo ara aquí per poder-me connectar amb vosaltres, perquè, bueno, jo és un drama, vamos.
Bueno, escolta, Jaume, et demanaria un moment només, que obris la càmera, que us faig la foto. Això és un...
No, és que la càmera... Ah, sí, espera.
Sí, que jo t'he vist. Aquí estem. Vinga, va. Jaume, tu ara somriu només. Claro, ja està, ara ja la pots tancar, perquè si tens la cobertura justa, el problema d'això és que...
S'ha quedat congelat.
Sí, clar. Home, aviam, ens fa que anem aprenent, això de les noves tecnologies, de quines són les limitacions i aquestes històries, que abans potser no ho teníem tan al dia com ara. En fi, dit això, dic que la setmana passada vau tenir ple a l'Ajuntament de Lleida, entre d'altres coses, la Marta em deia que vau estar moltes hores. Jaume, no sé si hi ha algun tema que volguessis parlar del ple.
No, és que no sé què heu dit, però...
No, no hem dit res.
Ah, que vam estar moltes hores, em sembla evident que es va produir un debat que jo crec que, per desgràcia, després és molt difícil de poder-lo traslladar als mitjans, perquè destacar el que passa durant 12 hores doncs, no és fàcil, però crec que hi va haver un debat interessant respecte de... tant amb el tema de les ordenances fiscals com amb el tema de l'aigua, com després amb el tema de les sancions.
Bueno, el tema de l'aigua ja venia... Bueno, ja l'havíem discutit aquí la setmana passada, a la tertúlia dels polítics. Es va votar a favor de treure el bust del rei emèrit. Es va votar en contra de dir que la Generalitat no ho havia fet bé amb el confinament del Segrià. I després no va prosperar tampoc la de, el tema dels ocupes. No sé si voleu comentar aquesta darrera.
Bueno, jo, perdona'm un moment, sí. És que crec que tots sabem que el vocal enter els honors al rei, estem parlant de treure el bust, però em sembla que també va quedar clar en el decurs del debat que per a treure el bust del rei emèrit no feia falta muntar tant número, només era una qüestió que el senyor alcalde donés l'ordre i es tregués, no? Bueno, a mi em sembla que matem mosques a canonades, perquè el bust del rei emèrit en aquests moments, des del punt de vista legal, no hi fa res. Clar. No hi ha cap obligació de mantenir-lo. Perquè el que hi ha és l'obligació de tenir una efígie del monarca, no de l'emèrit. O sigui, la qüestió és que aquest bust no sé què hi feia aquí.
Clar.
A veure... Jo, si em permeteu, el que diu el Jaume té tota la raó del món. Dir, no calia un ple per una moció, presentar una moció per part d'Esquerra per treure el bust del ple, no? Però jo crec que aquesta moció, més que vulgui treure el bust del Saló de Plens, doncs anava encaminada a lo que està fent Esquerra en diferents municipis de Catalunya, no? i a la Generalitat, que és intentar carregar-se la monarquia i per poder instaurar la República Catalana, no? Jo ho vaig dir molt bé al ple, doncs, ho deia Alejandro Fernández, el president del Partit Popular, que aquí el procés que ja fa tants anys que dura, doncs ha mutat, no? I ara ja saben que unilateralment no es poden dur a terme certes conductes, perquè ja sabem on acaben els qui les fan, i llavors ha canviat el discurs i s'ha traslladat a aquesta independència, aquesta República Catalana que tant desitgen alguns, doncs passi per carregar-se la monarquia espanyola, que al final el que representa és 40 anys, més de 40 anys de convivència entre tots els espanyols.
Sí, també, si em permeteu, no sé, Ricard, si sí. M'havies vist, havia aixecat la maneta, res, molt breument amb el tema de la retirada del bus del rei emèrit. Evidentment estic d'acord tant amb el Jaume com amb la Marisa, i nosaltres també vam reclamar precisament al mateix ple, doncs, que el que sí que ha d'haver al Saló de Plens, en aquest cas, és la foto del rei actual i també del president de la Generalitat, cosa que no és al Saló de Plens. Per tant, o sigui que no es tracta d'una cosa que es podia treure aquest bus, sempre no calia que passés això pel ple, i per tant, o sigui, és aquesta la qüestió, no? A part d'això, també es va veure clarament una mica, amb la línia de lo que comentava la Marisa, el tema de la voluntat, no?, d'anar una mica a destruir tot el que són les institucions de l'Estat, fent-ho a través d'aquestes mocions. Ara ha estat el tema de, bueno, una mica la monarquia, el rei emèrit, etcètera, etcètera, però bueno, ja hem vist també que el proper serà el tema dels jutges, no? Com avui mateix hi ha hagut aquest anunci de la reforma del Consell General del Poder Judicial per part de l'equip de Pedro Sánchez i Unidas Podemos i Pablo Iglesias, vale? Que acaba de ser notícia d'aquest mateix. I una mica és això, no? L'intentar fer l'atac a la democràcia d'Espanya.
Per tancar aquest tema, no sé si l'Ignasi o la Marta volen dir alguna cosa.
Sí. No, doncs Marta, jo, i després Ignasi. Jo, en aquest sentit, celebrar que a partir d'avui el bust del rei ja no hi és. Jo crec que això, hi havia oportunitat també per part del grup dels socialistes d'haver-ho fet en el mandat passat. Doncs el rei ja era emèrit en el mandat passat i no es va fer. Està clar que la moció no era només destinada a retirar el bust del rei, sinó era encaminada a posar en evidència la figura d'un rei en un estat com és l'espanyol, en un moment com ara, doncs, que no té absolutament cap mena de justificació, després d'haver quedat palès que aquesta família està corcada, diríem. La seva manera de fer és absolutament reprovable, no? El mateix rei emèrit, doncs, marxa sense fer les maletes i de la vergonya o de la por, no? De que, doncs, com que no ha actuat bé, doncs, la justícia pot arribar, doncs, a tenir-hi alguna cosa a dir. Jo crec que, en certa manera, o de totes les maneres, jo crec que poder presentar mocions d'aquesta índole, doncs és lícit i, a més, crec que és saludable perquè ens deixa fer política durant els plens i també ens dona doncs, aquest marge doncs, que tots els grups polítics doncs, ens podem manifestar més enllà de lo que és estrictament el dia a dia d'un ajuntament amb qüestions molt més locals, doncs ens permet doncs, això, poder tenir doncs, aquesta sortida i fer doncs, un debat polític que també crec que està molt bé. No?
Ignasi.
Sí, jo crec que és saludable, no? Que el Saló de Plens es pugui debatre diferents coses i amb tota llibertat del món. No? El que fa mal a les institucions és la corrupció, vingui d'on vingui. Això és el que fa mal.
Bueno, jo crec que això, tothom hi deu estar d'acord, no?
Per això, vull dir que hi ha vegades que ha dit la senyora Borrell que el que feia mal és que els partits independentistes volguessin fer fora una monarquia presumptament corrupta, el que fa mal és que surtin les notícies que aquesta monarquia presumptament és corrupta o altres partits polítics són corruptes, etcètera, no? Això és el que fa mal a la ciutadania, a la confiança que ens tenen cap a la figura del polític. I després dic que està clar que avancem cap a un altre tipus de societat, no? Hi haurà gent que no entendrà dintre de 20 o 30 anys que en aquest país hi hagi una monarquia que se li finança tot, que pugui fer el que vulgui i que el rei emèrit pugui marxar a un altre país que va rebre presumptament comissions per el ferrocarril, no? I la veritat que ja ho deia molt clar, vaig llegir fa un temps una frase molt concreta, no? Crec que del rei Juan Carlos, que deia que hi haurà gent que dintre de 20 anys no entendrà el qui vaig ser. I la veritat que sí que ho entendran. El que va ser una persona col·locada pel dictador Franco.
Permeteu-me que saludi l'Helena Ferre del Comú de Lleida, que va empalmant una reunió rere l'altra o una videoconferència rere l'altra. Helena, què tal?
Què tal? Molt bon dia a totes. Doncs sí, la veritat és que avui tenim un dimarts una mica mogut.
Et anava a preguntar d'on vens, però clar, no et puc preguntar d'on vens, sinó que on estaves connectada fa 2 minuts, t'hauré de preguntar.
Sí, fa 2 minuts estava connectada al patronat de promoció econòmica de la Diputació, perquè com sabeu, a part de la paella, doncs també estic a la Diputació i mireu, doncs avui ha tocat una mica compaginar-ho tot.
Doncs digue'ls a la Diputació que recordin que dimarts de 2:15 a 2, que no et posin res, que hi ha moltes hores al cap de la setmana. Bueno, va, bromes a part. Escolta, hi ha un tema que sí que el podem obrir avui i jo crec que donarà permès, per desgràcia, és tot el tema Ocupa, que de fet ja fa molt i molt temps que està present, per desgràcia crec, tant pel qui li toca com pel qui ho ha de fer. S'està disparant, almenys això diuen les xifres, i al ple de l'Ajuntament es van tombar les mocions que van presentar el grup del Partit Popular i de Ciutadans que reclamaven mesures per lluitar contra l'ocupació d'habitatges a la capital del Segrià. Van votar en contra Esquerra, Junts per Catalunya i el Comú. Des de l'Ajuntament s'hi pot fer coses, entenc. No sé per què aquestes naturaleses de vot. Potser donem la paraula a la Maria Borrell i després a la Marisa Chandri, que són qui van presentar les mocions, i després després els que vau votar en contra, doncs per què? Maria, sí. Anem malament de temps, com ja és habitual, sí, sí. Per tant, de manera directa.
Molt breu, Ricard. Si van plantejar, evidentment, una moció amb mesures, amb alguns acords que es podien prendre perfectament per part de l'Ajuntament de Lleida, a part d'instar altres institucions, com pot ser la Generalitat o l'Estat, la reforma de les normes, però mesures que es podien prendre de Lleida, com la creació de l'oficina pel control de les vivendes que estan ocupades, per portar aquest control, i també mesures perquè per part de la Guàrdia Urbana també es tingués aquest control i es facilitessin les dades. O sigui, simplement estàvem demanant una sèrie de dades perquè efectivament el tema de l'ocupació a Lleida, encara que no sigui tan important com a altres indrets de Catalunya com pot ser Barcelona, sí que realment és una qüestió que els números van creixent, cada cop hi ha més ocupacions, però sobretot el que a nosaltres ens interessa i ens preocupa moltíssim és que la seguretat i la convivència veïnal doncs està posant en tela de judici, no? Hi ha realment una certa, molta preocupació i ens ho traslladen els veïns. Fins i tot el mateix estava mal ple i aquell divendres va haver una cosa diferent perquè va ser una desocupació pel tema de la llei hipotecària, vale, d'uns veïns que convivien amb pràcticament 40 i pico d'animals, però és que precisament, no, aquest fet de la convivència el que genera, sobretot el que volem destacar és que malauradament el tripartit de govern no va voler apoyar la nostra moció, ben més creuar-se de braços, mirar cap a un altre costat i no tenir en compte que els delictes de l'ocupació segueixen augmentant a la ciutat. I des de luego el que no blanquejarem nosaltres des del nostre grup és els delictes d'ocupació. Quan parlem d'ocupació amb K, com no cal que donar-nos aquí l'explicació de lo que és la diferència entre ocupació i el que és el tema d'usurpació, etcètera, etcètera. Per tant, o sigui, és una mica, és una llàstima. És una llàstima perquè es podien fer determinades qüestions i també elevar-les, lògicament, a altres institucions com la Generalitat i sobretot a l'Estat per la modificació de les lleis i l'enduriment de les lleis.
Marisa Chandri.
Intentant ser molt breu, Intentant ser molt breu.
Sí, no, jo crec que les dues mocions que es van presentar...
La vostra, Marisa?
El Partit Popular, al final...
La vostra, Marisa?
Sí, que... La nostra, jo destacaria de lo que vam presentar, doncs, la creació d'una oficina, crec que era important, crear una oficina per atendre, doncs, a les persones afectades per l'ocupació. Nosaltres confiàvem en aquest punt, doncs, pogués tirar endavant per part de, amb el suport de tots els partits del consistori, perquè veiem que era una cosa positiva, doncs, pels lleidatans i lleidatanes que evidentment, doncs, estan patint aquesta barbaritat que no tenen per què aguantar. No? A mi, la veritat, el que em va sorprendre és que Junts per Catalunya votés en contra de la propietat privada. Això ja, o sigui, és que m'ho expliqui algú, perquè, clar, puc entendre dels comuns, fins i tot d'Esquerra Republicana, però que per part de Junts per Catalunya, doncs, anteposin l'ocupació a lo que és la propietat privada, la veritat és que em sorprèn i força, no?
Perdona, Marisa, de manera breu, Marta, si vols contestar.
Aviam, contesto i faig una panoràmica. El tema dels ocupes és un problema que no només, com aquí s'ha dit, afecta a la nostra ciutat. Jo crec que és un problema molt gran, és un problema, doncs, a nivell de moltes altres ciutats i de ciutats importants, i que ens ajudaria moltíssim als municipis el poder gaudir d'una legislació molt més clara i molt més contundent que ens deslliurés precisament als municipis a haver d'afrontar, doncs, mesures locals amb un esforç molt, molt gran i amb un tema, doncs, de convivència entre els veïns, que això, doncs, ens en podria deslliurar. I, per tant, els partits polítics que han tingut aquesta possibilitat de tirar endavant tota aquesta legislació, perquè són majoria i perquè ho han pogut fer, doncs jo els convido a que ho tirin endavant i a que ho facin, perquè, insisteixo, ens facilitarien molt la feina. Està clar que nosaltres, des de Junts per Catalunya, defensem la propietat privada, com no pot ser d'una altra manera, no cal dir-ho, i per tant continuarem treballant com han fet fins ara des de les regidories que pertoque, doncs, per buscar, doncs, totes aquestes solucions puntuals de cada cas que es va produint.
Perdó, Marta, la Maria i la Marisa diuen que no amb el cap.
Ens haguéssim pogut donar el recolzament, lògicament que la moció sí que se preveia també, no? Precisament, no només aquestes mesures empreses des del propi Ajuntament, que també, vale? Sinó fins i tot el Govern de la Generalitat, o sigui, el tema de el parc públic de vivendes és una qüestió que s'ha d'entomar, d'acord? Si es vol facilitar vivendes a les persones menys afavorides o amb més necessitats, doncs és una cosa que s'ha de reclamar. Tot això també hi constava.
Permeteu-me que ens quedarem sense temps i us vull escoltar a tots. El divendres parlaves d'aquest desnonament. Per cert, la PA, la plataforma, va culpar l'Ajuntament de Lleida d'aquest desnonament. Elena Ferre, sobre el tema.
Bé, sobre el tema que comenteu del divendres, era un tema molt complex, perquè jo sé que aquest tema l'ha portat des de fa molts mesos. Jo he estat lluitant precisament per oferir una solució, el tinent d'alcalde d'habitatge, el meu company Sergi Talamonte, i en aquest sentit se'ls va oferir un parell doncs, de possibilitats d'habitatge. Era molt complex perquè a més hi havia el component de que doncs, aquests usuaris tenien mascotes. S'està mediant i s'està seguint també, però en referent a la moció que es va presentar, el que no podem pretendre tampoc és alimentar el discurs de l'odi, que al final no deixa de ser el que nosaltres enteníem que representaven aquestes mocions. Per què? Perquè nosaltres entenem que aquí s'estan barrejant diverses coses. La primera, que la llei, amb el tema de la protecció, el delicte d'usurpació és que es resol molt ràpidament. Una altra cosa és que els jutjats vagin o no vagin més o menys ràpid. Però, en tot cas, la protecció de la propietat privada ja hi és. I, a més, aquí es va centrar molt el debat en una cosa i nosaltres ens agradaria molt centrar-la en el fet que el gran tenidor està obligat a oferir un lloguer social. L'habitatge, hem de tenir present que té una funció social també en aquesta Constitució, en la Constitució. I que, com a tal, el que s'està fent precisament des de l'àmbit de la regidoria d'habitatge doncs és lluitar contra que hi hagi aquests pisos buits, que no oblidem que aquí a la ciutat de Lleida hi ha 3.000 habitatges buits en mans de grans tenidors. Farem complir la nova normativa de llei de lloguer i sobretot el que hem de tenir una cosa molt clara és que si tu fas fora una família el problema no desapareixerà perquè òbviament la gent ha de viure en unes condicions mínimes i per tant el que hem d'entendre és que el que s'ha de fer és precisament apostar per aquestes possibilitats que ens dona aquesta nova llei de lloguer, apostar per fomentar precisament que hi hagi aquest parc d'habitatge públic i sobretot entendre que és que una cosa no té res a veure amb l'altra, que no hem de barrejar coses.
Sí, però precisament, perdona, molt breument, Ricard.
Però molt breu, que ens falta el Jaume i l'Ignasi.
Precisament, o sigui, és que aquí la nostra moció anava amb un to i no estàvem parlant de grans tenidors o sobre el tema de la llei del tema d'habitatge que, per cert, o sigui, s'ha presentat recurs d'inconstitucionalitat sobre la llei catalana, ja veurem com acaba. ¿Vale? Llavors, no anava de grans tenidors. Quan vosaltres presenteu una moció, presenteu-la en aquest sentit. El nostre sentit era molt diferent. Que no es vol el recolzament és el que deia. Mira cap a una altra banda, que és el que fa el govern.
Jaume Sellés, de manera breu, sisplau.
No, nosaltres vam votar alguns punts a favor, nosaltres en contra, i crec que en concret, en respecte de l'oficina, no ho vam fer, i jo crec que si no ho vam fer és perquè l'oficina local d'habitatge que està constituïda pot fer la feina que estàvem demanant els companys i companyes del Partit Popular i de Ciutadans. I aquesta va ser la raó. Nosaltres creiem que des de l'oficina local d'habitatge tota aquesta feina de control i atenció i tractament d'aquest tipus de desnonaments es poden atendre correctament i no fa falta crear un altre instrument.
Uh-huh. Ignasi.
No, jo sóc molt breu. Està clar que ningú s'oposa, no?, en que si l'ocupi una segona residència, però estem clar que estem parlant de grans tenidors i a les ciutats és molt greu que els grans tenidors o els bancs tinguin un alt percentatge de vivendes tant com de compra-venta com d'alquiler, no? I la veritat que quan la gent diu que ells no fan l'oferta i la demanda, doncs crec que sí, que poden fer l'oferta i la demanda, o poden crear aquesta oferta i poden crear aquesta demanda, no? I és com diu l'Helena, per molt que fem fora tots els ocupes d'aquest país, el problema hi seguirà sent, no? Vull dir, no per fer fora a la gent, doncs s'acaba el problema. I per tant, jo crec que aquest problema s'ha de mirar des d'una vessant més social i fer molta més pedagogia, molta més mediació que no pas una altra cosa.
Sí, Ricard, Marisa, que t'havia tallat abans, sí.
No, que l'Helena deia, no?, que tothom ha de viure en condicions, evidentment, tots hi estem d'acord i ho compartim, Helena. Per això mateix l'Ajuntament el que ha de fer és proporcionar l'habitatge públic necessari.
Però Marisa, si no s'ha fet en llavors, aquest país, això...
Un moment, deixa'm acabar. O sigui, les administracions, els ajuntaments el que han de fer és vetllar perquè hi hagi el màxim nombre d'habitatge públic i destinar-ho a aquestes persones que no tenen recursos, val? I no carregant-se la propietat privada.
Marisa, però això el que tu comentes, això es fa amb un pla de 50 anys. Per què us penseu que la ciutat de Viena és la ciutat amb un parc d'habitatge públic i que va per la renta de les famílies? Això no es fa en un any o en quatre anys.
No,
això és un model... d'habitatge basat en un sistema perfeccionat per renta. A Viena tu et pots trobar en un edifici al centre en què al primer pis hi pugui viure una persona jove que pagui 200 euros i al segon pis hi visqui un banquer que cobre 60.000 euros a l'any i que pagui 700 o 800 o 1.000 euros perquè va per la renta i l'habitatge, el 60%, això és crear una oferta d'habitatge públic i que funcioni per la renta i que tothom tingui les mateixes oportunitats de vivenda, perquè ha de ser un bé essencial per tothom. Però això es fa amb 50 anys.
I es fa amb 50 anys, però és que no hi ha ni un sol dia, ni un sol dia que no estiguem treballant mobilitzat per d'habitatge. Precisament avui, aquest matí, l'hem adquirit un nou habitatge i ja en són 279 habitatges que estan a la xarxa. Precisament el que hem de fer, i s'està treballant en això, en mobilitzar part d'habitatge públic i sobretot en fer una crida doncs, amb aquests propietaris que vulguin incorporar el seu pis a la xarxa.
Elena, perdona, 279 edificis ja, a hores d'ara?
279 habitatges tenim a la xarxa.
I estan tots ocupats?
No, 279 habitatges que formen part de la xarxa.
No, ocupats vull dir que tenen gent a dins, no ocupats.
No.
Sí. Estan tots emprats, per entendre'ns.
Sí, exacte, vale. Estan tots. I és que té molta sortida, de veritat, que per tant hem d'anar cap aquí i hem d'anar cap a mobilitzar cada dia parc d'habitatge públic, perquè és la solució.
Escolteu, perdó, que com sempre ens hem quedat sense temps, ja dic que és un tema que n'hem de tornar a parlar. Hem estat ben acompanyats avui ja per l'Ignasi Amor, per la Marta Gispert, Elena Ferre, Jaume Cellers, Marisa Chandri i Maria Borrell. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies a tu, continuarem. Adéu.
Bueno, és un tema que hem de seguir parlant, evidentment, i trobar ja una solució, jo crec que ja definitiva. Arribem a les dues. Que tinguis bon dimarts. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20.